Molt bona tarda a totes i tots. Anem a començar la sessió ordinària del mes de juny. Primer que res, excusar la presència per motius personals de la secretària de l'Ajuntament i també excusar per motius personals a la regidora Georgina Ebri. Començarem pel primer punt de l'ordre del dia, que és aprovar, si s'escau, l'esborrany de l'acte del ple extraordinari número 8/2024, de data 13 de maig del 2024. Si algú té alguna cosa a afegir, ho donaríem per aprovat. Moltes gràcies. El segon punt és aprovar, si s'escau, l'esborrany de l'acte del ple extraordinari urgent número 9/2024, de data 14 de maig 2024. El mateix. Ho donem per aprovat. I el tercer punt és aprovar, si s'escau, l'esborrany de l'acte del ple ordinari número 10/2024, de data 28 de maig de 2024. Igual. Moltes gràcies. Seguirem en l'àrea d'igualtat i joventut. El quart punt de l'ordre del dia és aprovar, si s'escau, la declaració institucional del 28 de juny de 2024, Dia Internacional de l'Orgull o per l'Alliberament LGBTI+.
Vistes els antecedents, es proposa l'adopció del següent acord. Primer, aprovar l'adhesió a la declaració institucional del 28 de juny de 2024, Dia Internacional de l'Orgull o per a l'Alliberament LGBTI+. Segon, comunicar aquest acord al Departament d'Igualtat i Feminisme a les Terres de l'Ebre de la Generalitat de Catalunya.
Moltes gràcies. Faran la lectura de la declaració institucional per part d'un representant de cada grup, quan vulguin.
En data 11 de juny de 2024, el Departament d'Igualtat i Feminismes a les Terres de l'Ebre de la Generalitat de Catalunya ha fet arribar a l'Ajuntament de Roquetes la declaració institucional del 28 de juny de 2024, Dia Internacional de l'Orgull o per l'Alliberament LGBTI+, en els termes següents. El Dia Internacional de l'Orgull o per l'Alliberament LGBTI+, ens uneix no només en la celebració de la diversitat, ens uneix també en una crida a l'acció per reconèixer i respectar les identitats, expressions i experiències que fan que cada persona sigui única i inestimable per a la nostra societat. Ens uneix la ferma reivindicació del dret fonamental de cada persona a ser qui és. Aquesta és la base per garantir tots els drets que encara avui veuen vulnerats les persones LGBTI+. Unes vulneracions que impacten greument en les seves condicions materials de vida i en la qualitat democràtica de tota la societat. Per això, ens uneix la defensa del dret a l'educació sense cap mena d'assetjament escolar i en què infants i adolescents aprenguin que totes les orientacions sexuals i identitats de gènere són iguals de normals. La defensa del dret al treball sense que cap persona hagi d'amagar qui és per por a no ser contractada o simplement a no ser acceptada. O la defensa del dret a la integritat física i psicològica de totes les persones, que implica acabar amb les discriminacions, violències, prejudicis i estigmes per raó de l'orientació sexual, la identitat o l'expressió de gènere. En definitiva, ens uneix la defensa dels drets LGBTI+, perquè són drets humans. El veritable orgull del nostre país rau en el compromís col·lectiu de defensar els drets per a tothom, cada dia i arreu, perquè la llibertat de les persones LGBTI+, ens fa una societat més lliure i un país millor.
La lluita pels drets LGBTI+, no es limita a un sol dia de l'any, sinó que ha de ser un exercici quotidià, individual i col·lectiu, que es propagui per totes les nostres ciutats, pobles i viles, perquè totes les persones puguin viure-hi amb llibertat i dignitat. És cosa de tothom garantir que ningú visqui amb por o que es vegi forçat al exili, a marxar a un altre lloc de residència per poder viure de manera lliure i oberta la pròpia orientació sexual, identitat o expressió de gènere, és a dir, pel fet de ser qui és. Tothom mereix i té dret a sentir-se segur, respectat i inclòs en la seva comunitat, en els seus entorns quotidians, visqui on visqui, des de la ciutat més gran al poble més petit del país. Tothom ha de poder accedir a recursos i serveis especialitzats, visqui on visqui. Aquesta responsabilitat col·lectiva és la veritable mesura de la igualtat i la justícia. El Govern de Catalunya i el conjunt d'institucions del país ens comprometem a mantenir l'aposta per les polítiques que garanteixin els drets LGBTI+, i combatin la LGBTI-fòbia, a continuar avançant en el reconeixement legal d'aquests drets, a reforçar encara més la xarxa de serveis d'atenció integral LGBTI arreu de Catalunya i a treballar plegades i amb la màxima aliança amb les entitats LGBTI+. Però no ho podem fer soles. En un context de creixement de l'extrema dreta que amenaça de fer retrocedir uns drets que han costat molt de conquerir i que amb els seus discurs d'odi legítima i fomenta les discriminacions i les agressions, fem una crida a tota la ciutadania a unir-se en aquesta missió col·lectiva, a sentir com a pròpia la defensa dels drets LGBTI+, perquè totes les persones som igual de diferents. Fem que els nostres carrers, escoles, centres de treball, espais d'oci i llar siguin llocs on tothom pugui viure amb dignitat i orgull. Fem també del nostre país un model de llibertat i un far d'esperança per a les comunitats LGBTI+, d'arreu del món.
Suport del govern a les reivindicacions de les entitats membres del Consell Nacional LGBTI. Amb motiu del 28 de juny, Dia Internacional de l'Orgull o per l'Alliberament LGBTI+, el Govern de la Generalitat de Catalunya referma un any més el seu compromís amb la defensa dels drets de les persones LGBTI+, i insta tota la ciutadania a participar en els actes i mobilitzacions que aquests dies tindran lloc arreu del territori amb tot l'orgull. Així mateix, el Govern recull les reivindicacions de les entitats membres del Consell Nacional LGBTI, l'òrgan col·legiat constituït com un espai de participació ciutadana superior en matèria de drets i deures de les persones LGBTI+, i com a òrgan consultiu de les administracions catalanes que incideixen en aquest àmbit, sense perjudici de les funcions i les competències d'altres òrgans o ens que la legislació estableixi. Aquestes reivindicacions es concreten en les accions següents. Instar el Ministeri de la Presidència, Justícia i Relacions amb les Corts a agilitzar els expedients per al canvi de sexe registrat per les persones trans i per al registre dels fills i filles de les famílies homoparentals en els registres civils. I el Ministeri d'Igualtat a garantir el desplegament i el compliment de la Llei 4/2023 de 28 de febrer per a la igualtat real i efectiva de les persones trans i per a la garantia dels drets de les persones LGTBI. Instar el Govern de l'Estat a considerar de manera urgent el dret d'asil i la protecció de les persones LGBTI+, que es troben en situació de vulnerabilitat en els països d'origen i d'aquelles que no han pogut regularitzar la seva situació administrativa. I així mateix, instar el Govern de la Generalitat a adoptar un paper decisiu en l'acollida de les persones LGBTI+, que arriben al país i a reconèixer les seves necessitats específiques. Continuar avançant en la formació específica del professorat en matèria de diversitat i de la realitat LGBTI+. També en l'àmbit de l'educació física i la pràctica esportiva, per tal d'afavorir la creació d'espais segurs i de confiança per a l'alumnat LGBTI+. Instar les administracions públiques competents a estudiar i aprovar normes en relació als proveïdors d'internet i les xarxes socials amb l'objectiu de reforçar la protecció administrativa contra els discursos d'odi que es puguen transmetre en els mitjans de comunicació social i incidir en les competències dels mitjans en el tractament i l'afrontament d'aquest tipus de discursos, en compliment de l'article 16 de la Llei 19/2020 de 30 de desembre d'Igualtat de Tracte i No Discriminació.
Assignar més recursos econòmics als serveis d'atenció integral LGBTI SAI per tal de dotar-los de personal tècnic que millori l'atenció i l'eficiència del servei, així com les actuacions a dur a terme davant d'una situació LGTBI-fòbia, impulsar campanyes per donar a conèixer el SAI, ja sigui entre les entitats del territori, ja sigui entre les persones usuàries. Instar les administracions públiques a adoptar mesures necessàries per facilitar incorporació sociolaboral a les persones trans i en especial a les dones trans. Garantir els drets a la reproducció assistida a les dones lesbianes, els homes trans i les dones trans i la reducció de les llistes d'espera en aquest camp. Continuar amb la descentralització del servei de trànsit per mitjà de la creació progressiva d'una xarxa funcional d'unitats de trànsit de referència territorial en l'àmbit de l'atenció primària i la salut comunitària de Catalunya que atén a les persones trans. Garantir l'accés a la informació de les persones LGBTI+, amb qualsevol tipus de discapacitat en igualtat de drets. Incorporar la perspectiva LGBTI+, a les residències i altres recursos i serveis per a les persones grans per tal de formar el personal que hi treballa i donar-li eines per gestionar la diversitat i fer d'aquests equipaments espais segurs i inclusius. Donar suport a les persones LGBTI+, que hi viuen en l'àmbit rural i contribuir a través de la xarxa SAI LGBTI a disposar d'espais de trobada i activitats que fomentin la seva visibilitat. Instar els ajuntaments a complir els marcs normatius que s'han aprovat recentment i fer-ne una correcta aplicació, comptant amb la participació del teixit associatiu del territori. trametre l'avantprojecte de llei integral de reconeixement del dret a la identitat i l'expressió de gènere, la llei trans catalana, al Parlament de Catalunya per al seu debat i aprovació.
Moltes gràcies. Passaríem a votació. Vots a favor.
S'aprova per unanimitat.
Moltes gràcies. Seguirem en l'àrea de gestió ambiental i eficiència energètica. El cinquè punt de l'ordre del dia és aprovar, si s'escau, la moció per fer una ciutat més verda i florida que presenta el grup municipal de Movem Roquetes, Movem Terres de l'Ebre.
Vistos els antecedents, es proposa al ple l'adopció del següent acord. Primer, aprovar la moció presentada pel grup municipal Movem Roquetes, que detalla un seguit d'actuacions encaminades a posar en valor la riquesa natural i paisatgística del municipi i aconseguir el títol de Roquetes com a vila florida, segons els fets descrits en el present acord. 1. Instal·lar més jardineres a l'espai públic i aplicar un programa de conservació i manteniment que garanteixi el bon estat de les plantes. 2. Realitzar activitats de plantació a l'alumnat dels centres educatius per fomentar la conservació dels espais verds municipals. 3. Donar suport a les entitats municipals que desitgen apadrinar espais verds del municipi o jardineres municipals per incloure el teixit social al manteniment del municipi. 4. Iniciar els tràmits per sol·licitar el títol de Vila Florida.
Moltes gràcies per a presentar la moció. Dono la paraula al portaveu de Movem, al senyor Poll.
Gràcies, senyor alcalde, senyores regidores, senyors regidors. Bé, aquesta tarda presentem des del grup de Movem una moció per poder fer una ciutat que sigui més verda i florida. Com es pot valorar si una ciutat és verda o florida? Doncs tenim una eina, que és el títol de Vila Florida, que ajuda als diferents municipis a poder valorar si és realment una ciutat verda i florida. Com diu la moció, el moviment Viles Florides promou la transformació de racons, pobles i ciutats de Catalunya i Andorra a través d'espais verds, urbans i enjardinats. Viles Florides vol posar en valor la riquesa natural i paisatgística del país mitjançant el reconeixement públic d'aquests projectes d'enjardinament, ornamentació, floral i cultura del verd urbà que tant en l'àmbit públic com privat esdevinguen un exemple a seguir. Els municipis Viles Florides són aquells pobles i ciutats que treballen per a la millora de l'espai urbà i de la qualitat de vida dels seus habitants. És una iniciativa de la Confederació d'Ornicultura Ornamental de Catalunya, d'Horticultura Ornamental de Catalunya, amb el suport de la Generalitat de Catalunya, que va més enllà de propiciar espais agradables i posar en valor de la protecció d'espais verds, també la millora de la qualitat de vida, la conscienciació social de les polítiques sostenibles o el desenvolupament d'economies locals a través d'atractius de parcs i jardins. Ja tenen a les nostres terres el títol de Vila Florida, ciutats o municipis com el Perelló, l'Aldea, l'Ampolla, Tortosa, la Ràpita, Arnes i Horta. Tots els municipis que formen part de Viles Florides paguen una quota anual que serveix per fer front a l'activitat i les despeses que inclou, entre altres, i creiem molt important, la visita del jurat a l'espai municipal i l'assessorament per part d'experts per poder valorar la titulació de Vila Florida. En el nostre cas, les poblacions que van de 5.000 a 15.000 habitants pagaven l'any 2023 350 euros més IVA, que considerem que per les arques del nostre municipi se poden assumir. Amb això, des del grup municipal Movem Roquetes, demanem al nostre ajuntament que es puguin instal·lar més jardineres, que es puguin realitzar activitats o més activitats amb els centres educatius perquè els nostres joves i infants se facin propis espais verds del municipi i així els puguin conservar, que poguéssim donar suport a aquelles entitats, sobretot de caire social, que vulguen destinar el seu temps a padrinar espais verds i així poder-lo cuidar, i amb tot això iniciar el tràmit per sol·licitar el títol de Vila Florida, que creiem que és meritori per a la nostra ciutat. Des de Movem demanem el suport dels diferents grups, veient que és una moció en pro de que la ciutat sigui més bonica i atractiva del que potser ja ho és, que ja ho hem presentat, com dèiem, a la comissió, partint del fet de que vivim en un espai natural molt atractiu i que som un espai bastant verd. Gràcies.
Moltes gràcies. Sí, si vol dir alguna cosa, si no, no, eh?
No, que tal com vam dir a la comissió, mostrem el nostre suport a la moció. La considerem una una moció correcta, que està molt bé que es vulgui tenir més espai verd i més florit a la ciutat i que res, que compta el nostre suport.
Moltes gràcies, representant del PSC.
Senyor alcalde, senyores regidores i regidors, el grup municipal de Movem Roquetes porta a debat i aprovació del plenari, si escau, la seva moció per tal d'aconseguir el reconeixement de Roquetes com a Vila Florida. Des del grup municipal socialista no tornarem a reiterar els arguments ja escoltats sobre posar en valor la riquesa paisatgística, els projectes d'enjardinament o l'ornamentació floral. Creiem que són del tot obvis i lògics en el seu plantejament. No obstant això, sí que ens agradaria incidir en aquells postulats del moviment Viles Florides que reclamen la protecció dels espais verds, la millora de la qualitat de vida de les persones, la millora i conservació del mobiliari urbà, la presència de parcs infantils segurs, l'activació de la consciència social envers les polítiques ambientals o el desenvolupament de l'economia local mitjançant l'enjardinament i els parcs urbans. De tots aquests objectius, de totes aquestes fites, se'n desprèn una intervenció decidida en la millora de l'espai públic, aquell espai democràtic on la ciutadania exerceix els drets que li són propis. Immersos, com estem, en un context de canvi climàtic que només els negacionistes ultres s'atreveixen a ignorar, necessitem més que mai un espai públic verd que actue com a veritable refugi climàtic, que sigui saludable i sanador donat el cas i accessible a tothom per la seva definició democràtica i d'àgora de convivència ciutadana. Com no pot ser d'altra manera, el grup municipal socialista donarem tot el suport i el vot favorable a la moció del grup de Movem Roquetes.
Moltes gràcies. En el permís del portaveu faig jo la intervenció. Primer que res, donar l'agraïment a la petita modificació que s'ha fet de la moció per a fer-ho més factible al dia a dia de la nostra ciutat i també demanar-los un petit espai en el temps per a començar a aplicar totes aquestes coses, no tant els tràmits administratius com si els físics saben que es va renovar el contracte de jardineria, es va treure una licitació nova, l'empresa adjudicatària ha començat avui mateix i és una empresa de fora que li costarà segurament el seu temps ficar-se al dia i no és moment tampoc, creiem, primer hem de conèixer el municipi, no és moment per a encomanar-los aquestes tasques. En unes setmanes, una vegada estaran ficats al puesto, ens ficarem a treballar perquè és la voluntat, tal com diu la moció, de totes i tots de tindre una ciutat més bonica i més agradable. Només volia afegir això, si vol el portaveu de Movem, tancar la moció.
Bé, des del grup de Movem, agrair a tots els grups que han votat a favor i sobretot donar les gràcies a l'equip de govern, que com sabem estan en majoria i el seu vot és decisiu totalment, doncs haver-se pogut posar en contacte per fer les modificacions i apreciacions. Està clar que qui està governant té una visió molt més àmplia del que és la realitat de la ciutat i que per als grups que estem a l'oposició, que crec que la nostra tasca és també proposar i fer una miqueta de control del que es va fent des de l'equip de govern, doncs és molt d'agrair aquest contacte, ni que sigui fora de les hores de les comissions. Creiem que tots ens coneixem, ens podem parlar i per això donar les gràcies a tots els grups i siguem més aviat o més endavant que poguéssim aconseguir el títol de Vila Florida i que siguin uns bons arguments de perquè tenim uns bons espais i sobretot cuidats i que ens han fet cadascú propis d'aquests espais. Moltes gràcies a tothom.
Moltes gràcies. Passarem a votació. Vots a favor.
S'aprova per unanimitat.
Moltes gràcies. Seguirem en l'àrea d'Hisenda i Activitat Econòmica. El sisè punt de l'ordre del dia és aprovar inicialment, si s'escau, l'ordenança fiscal reguladora de la taxa de servei municipal de llar d'infants La Caramella.
Vistos els antecedents, es proposa al ple l'adopció del següent acord. Primer, aprovar inicialment la imposició de la taxa per la prestació del servei de llar d'infants municipal La Caramella. Segon, aprovar inicialment l'ordenança fiscal reguladora de la taxa per la prestació del servei llar d'infants municipal La Caramella, de la qual somet la lectura del text per constar en l'expedient la transcripció literal. Tercer, sotmetre aquest acord a informació pública mitjançant la publicació de l'edicte al BOP, a l'ETAULER i al tauler d'anuncis pel termini de 30 dies hàbils, a efectes de presentar-se reclamacions o al·legacions, que de presentar-se'n seran resoltes pel ple. Si transcorregut aquest termini no se'n presenten, s'entendrà aprovat definitivament i es publicarà el contingut íntegre de les modificacions realitzades al BOP als efectes de la seva entrada en vigor.
Moltes gràcies. Si hi ha alguna intervenció, senyor Boi, té la paraula.
Gràcies, senyor alcalde. Bé, les taxes, tal com vam parlar a la comissió, també nosaltres votarem a favor, com sempre els hem dit. Des de Movem estem a favor de que es creï la llar d'infants i que s'ha de tirar endavant. Sí que, parlant de la llar d'infants, volíem posar sobre la taula les dificultats que s'estan tenint per poder cobrir els llocs a ocupar de treball, els llocs laborals de la llar d'infants, en el que sí que potser podríem fer una reflexió. N'hem parlat obertament a les comissions de la dificultat que està traient treure aquestes oposicions, no? a poder treure aquesta plaça, i més enllà de el que la gent s'hagi pogut preparar a presentar-se en aquestes places, des de Movem sí que els volíem insistir en que es puguen revisar les convocatòries, perquè ja que anem en els temps ajustats, no és fer-ho més fàcil, però que sí que sigui més adaptat o més ajustat a les necessitats de la tasca a realitzar, per a que no ens trobéssim un altre cop en què ens pugui suspendre tothom que s'ha presentat a la direcció o a l'espai administratiu. És per això que volíem fer aquesta reflexió de que davant d'aquesta dificultat intentar veure si com a ajuntament es pot fer alguna cosa per adaptar aquestes convocatòries de cara a les futures places, ja que, com hem vist, anem en el temps molt, molt, molt al límit.
Moltes gràcies. En tot cas, ho puc transmetre a Secretaria, que és qui, juntament amb el departament, prepara els exàmens, i me consta que l'anterior prova, les preguntes que es van fer eren totes basades en el temari que toca per a ser director o directora d'una llar d'infants, i que la sorpresa va ser del departament del poc nivell que va veure la gent que es va presentar, sent un examen molt teòric sobre la plaça que s'havia d'ocupar. Crec que com a polítics no ens toca dir com han de fer els exàmens. A tot cas, ja si la secretaria si va rebre que era molt difícil, això és cosa de secretaria, i esperem, com bé he dit, que es pugui resoldre en el termini. Ara s'està acabant ja el termini de presentació de sol·licituds i en breu se farà l'examen i es podem poder estrenar noves places. S'ha d'aprovar l'ordenança. Vots a favor?
S'aprova per unanimitat.
Moltes gràcies. Setè punt de l'ordre del dia, que es dona compte de la informació relativa a l'execució pressupostària del primer trimestre de 2024, comunicada per al compliment de les obligacions contemplades a l'ordre HAP/2015/2012 de 1 d'octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions de subministrament d'informació previstes a la Llei Orgànica 2/2012 de 27 d'abril d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera. El vuitè punt es dona compte del període mig de pagament, d'acord amb el previst amb el Reial Decret 635/2014 de 25 de juliol, corresponent al primer trimestre del 2024. El nou punt es dona compte de l'informe de compliment de la Llei 15/2010 de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2024 de 29 de desembre, que s'estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials relatiu al primer trimestre del 2024. Dona compte de les actes de Junta de Govern Local, la número 15/2024 de 21 de maig, la número 16/2024 de data 28 de maig i la número 17/2024 de data 4 de juny. Dona compte dels decrets d'alcaldia del número 907 al número 1095 de l'exercici 2024. Mocions de control no li consten en aquesta presidència, i si tenen algun prec o pregunta... Senyor Beltrán, té la paraula.
Gràcies, senyor alcalde, senyores regidores i regidors. M'agradaria puntualitzar algun dels aspectes que reflecteix l'informe sobre l'execució pressupostària del primer trimestre d'enguany i del que s'ha donat compte en el punt 7 de l'ordre del dia d'aquest plenari. Abans d'entrar en matèria, d'entrada diguem dir que la informació facilitada, almenys des del grup municipal socialista, no considerem ni que sigui suficient, ni clara, ni intel·ligible, ni comprensible per a que els no iniciats, com puc ser jo en aquest cas, puguem fer-nos una idea aproximada sobre l'estat d'execució pressupostària. No es preocupen, perquè registrarem una sol·licitud per a que ens trameten l'estat d'execució per capítols i partides pressupostàries, recollint percentatges i quantitats absolutes en cada cas. Estarem amatents a la tramesa. Primera cosa important a dir sobre l'execució pressupostària. salta a la vista un romanent de 3 milions d'euros i partint des d'aquest punt d'inici, a partir d'aquí ja s'obre el ventall d'opinions sobre el fenomen. Per a vostès, per a l'equip de govern, aquest és un model d'èxit, mentre que per als socialistes és la constatació d'un fracàs col·lectiu. Disposar de romanent, de diners a caixa per haver estat incapaços d'invertir en serveis i o recursos, en polítiques públiques dirigides a la ciutadania, en la construcció d'una realitat redistributiva que iguali des del principi d'equitat als ciutadans i ciutadanes, procedeixen de la classe social que procedeixen. És un fracàs absolut, en majúscules. Fa dos plenaris ordinaris que insistíem, conscients de la situació des del nostre grup, en les polítiques públiques d'habitatge, proposta a la que només vostès van barrar el pas des de l'òptica de la dreta més militant i atrinxerada. I em sap mal dir-ho, però que lluny queden aquells temps en què el seu portaveu, el de llavors, no el senyor Uller, governava en coalició amb els socialistes i mantenia un discurs progressista com pocs, exigint polítiques públiques redistributives davant la inutilitat i la negligència d'acumular diners al compte bancari. Ojalà vostès no haguessin traït mai l'esperit d'aquell discurs que els socialistes avui també reivindiquem. Així, i durant dos mandats, aquell govern va invertir i es va endeutar en inversions d'alt retorn social com eren les escoles taller, el menjador escolar, la biblioteca pública, el casal de la Ravaleta o nous depòsits d'aigua per a l'abastiment urbà. I els seguim agraint que en aquells moments no els hagués tremolat el pols a l'hora d'invertir per a transformar Roquetes. Segona cosa a puntualitzar sobre l'esmentat informe. Amb l'existència d'aquest romanent, com és possible que encara tinguem un deute proveïdors aproximadament, en números redons, de 250.000 euros? Miren, les tensions de tresoreria i liquiditat a la Caixa, quan no ho permeten, fan que demanéssim paciència als nostres proveïdors. Ara bé, si com és el cas tenim diners a Caixa, el més lògic seria pagar i avançar pantalles. D'aquesta manera, els proveïdors ho agrairan i no els obligarem a fer creditors de l'administració local. Tercer punt, miren vostès casualitats de la vida. En allò que si són preventius i proactius és en la despesa corrent. Aquí sí, en despesa corrent vostès ja preveuen una desviació de 120.000 euros a final d'any, a final d'exercici, que eixugaran en romanent. Si aquells diners que som incapaços d'invertir els acabem destinant a eixugar part de la despesa corrent, vol dir que estem equivocant el tret. Quart aspecte a matisar. A la comissió de dimarts passat se'ns va presentar un pla d'inversions per al 2024 que supera els 2 milions d'euros. Camins, carrers, depuradora, llar d'infants, pati de l'escola de la Ravaleta. I la meva pregunta és molt senzilla i molt facileta de contestar. Si la capacitat d'execució d'aquest govern durant el primer trimestre ha assolit la xifra de 30.000 euros, com pensen executar els més de 2 milions d'euros restants en menys de 9 mesos? Jo em penso que és que vostès són molt de la broma, però miren, un exercici senzill que tothom pot fer a casa. Al ritme de 30.000 euros trimestrals, este govern necessita 10 anys per a poder executar el pressupost al ritme que porten fins al dia d'avui. Són tots els anys de primària i secundària obligatòria de qualsevol alumne. Volen que els expliqui allò que passarà? Mira, i no sóc adivino, però porto un any aquí d'observació sistemàtica al consistori esbrinant quin és el model operatiu de l'equip de govern. I és simple. Vostès no executaran ni de lluny la totalitat de les inversions previstes. Tornarem a tenir romanent motivat per la negligència en la gestió. Els hi farà falta temps per a sortir als mitjans venent un model d'èxit que gràcies a una gestió ajustada i eficient genera guanys i beneficis a final d'exercici. Allò que vostès intentaran amagar a la ciutadania seran les causes que generen romanent, que no són altres que la incapacitat per a la gestió pressupostària. I un altre any tornarà a girar la roda. Aquest és l'escenari en el que toca conviure als roqueteros i a les roqueteres. No estaria de més que ho tinguessin present i, si més no, els socialistes estarem aquí per a recordar-ho. Gràcies.
Moltes gràcies. Anem per parts, perquè tot el que acaba de dir és una mica impressionant. Primer que res, la informació que vostè diu que se li dona, se li va donar a la comissió i que jo recorde, allí no es va preguntar res. Hi ha uns tècnics de la casa que treballen per ajudar-nos en allò que nosaltres no entenguéssim i quan vulgui, ja sap, via instància o via com vulgui, té la porta oberta per a que des del Departament d'Intervenció li expliquen tot el que no puc entendre, perquè pel que veig hi ha moltes coses que no entenc. Primera, vostè nombra que tenim un romanent de 3 milions d'euros. Correcte. Mos ha dit que això és un fracàs col·lectiu. Home, hem de tindre un romanent de 3 milions d'euros perquè aproximadament 2,4 dels quals són les obligacions de pagament de totes les obres que s'estan licitant i que s'han d'executar durant enguany. Si vostè, com diu, mos gastéssim estos 3 milions d'euros, ho sé perquè abans possiblement s'actuava d'aquesta manera en altres coses i en pisos socials, com vostè diu, quan acabaríem les obres mos trobaríem que no podríem pagar. O sigui, recordo, dels 3 milions d'euros, 2,4 són obligacions de pagament de totes les inversions que estan o licitades o en via de licitació i que s'han de acabar en guany i que, com és lògic, els diners han d'estar a la caixa per a poder fer els pagaments. Sempre li dic, no compartim mai ni mos entendrem mai en temes de comportar les finances de l'Ajuntament i els diners de totes i tots els roqueteros i roqueteres, perquè com així vostè diu que traiem pit, doncs sí, traiem pit de que des de que està Esquerra al govern s'han reduït més de 12 milions d'euros de deute, no s'han fet importants pujades d'impostos, no s'han aplicat contribucions especials en totes les obres que s'han executat, s'han invertit 8 milions d'euros de romanent en obra que la ciutadania no ha tingut que pagar per altra banda. També ens ha comentat un deute en els proveïdors. Suposo que va pel període mig de pagament, que com és normal, al primer trimestre, ja li ben asseguro que tots els municipis voldrien tindre el període mig de pagament al primer trimestre, perquè vol dir que estan les extrajudicials, com los Terroquetes, que és, de cap li dic que està a 31 dies i pico. M'estranya que este comentari no el fes els altres trimestres quan estem a 11, a 12, quan la llei el màxim que demana és el mínim que demana, perdó, el màxim són 30 dies. Ja li repeteixo que molts ajuntaments voldrien estar com l'Ajuntament de Roquetes en este cas. Vostè diu que els diners que hem invertit els hem destinat a amortitzar. Pues sí, els diners que no hem invertit l'any passat els hem destinat a amortitzar perquè els tècnics van com van i perquè no teníem la capacitat per a fer més inversió en guany, pues els hem destinat a amortitzar aquell deute que vostès ens van deixar l'any 2006. Crec que no és una mala gestió acabar d'amortitzar aquelles coses que ens van quedar pendents del 2006, que com li recordo ascendia a 13 milions d'euros. I no patisque, que el pressupost s'executarà, no patisque. Estos 2 milions i pico d'euros que han d'inversió, no patisque que s'executarà i ojalà tinguéssim més capacitat de tindre més diners i de tindre més capacitat tècnica i de personal per a poder-los executar, perquè no dubti que això s'executarà. I després de dir-li això, i veure com, i ser sabedor de que això s'executarà, una cosa que sempre m'han dit a mi col·legi, que les notes se donen a final de curs, no al mes de juny. Moltes gràcies. Si vol replicar, i tant.
Gràcies, senyor alcalde, regidores i regidors. En el primer punt, en el tema de la tramesa de documentació, el grup municipal socialista, com tothom, va rebre la documentació en el moment de la convocatòria de la comissió. És cert que en esta comissió d'Economia i d'Hisenda la nostra portaveu, no per qüestions familiars, no hi va poder acudir. Vaig tindre que acudir jo, que em vaig dedicar a escoltar, a recollir la documentació i a estudiar a casa com aquells estudiants que basen la seva nota en l'esforç. Segon, important, vostès tenen un model que el que fa és crear romanent i pagar deute. És tan legítim com el que nosaltres hem tingut. I mira, li vaig a dir coses importants que crec que tothom hauria de tindre clar, sobretot la gent que mos segueix o la gent que mos escolta. Vostè, a partir de l'any 2007, quan accedeixen al govern, és quan l'Ajuntament supera la ràtio d'endeutament. A partir d'aquell moment, l'excés d'endeutament fa que normativament Roquetes es vegi obligada a aixucar el deute de manera prioritària sense poder invertir al capítol 6, al capítol d'inversions. I després del 2012, al mes d'abril, el govern del PP aprovarà la llei d'estabilitat pressupostària i a partir d'aquí se tanca la aixeta per a tothom, per a vostès i per a tothom, perquè l'únic que es pot fer en aquells moments és sanejar el compte. Dir-los-hi que quan no s'invertix en serveis i en recursos per a la ciutadania, el que estem fent és crear desigualtat. I a mi me sap molt de greu dir-ho i repetir-ho i posar-ho damunt la taula. Però els models de govern republicans se basen per això i no vull traure aquí ni parlar del que passarà aquest estiu en les plantes d'hospital, en els contractes dels sanitaris, en els mestres, en els contractes de serveis socials, en les beques, en la nova aprovació de pressupostos, i ara vostès me diran, home, és que estem en uns pressupostos prorrogats que nosaltres no hem pogut... Sí, 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 jo això ja ho sé que els pressupostos estan prorrogats i que vostès estaven en minoria en govern i que no han sigut capaços de trobar la majoria per aprovar-los. Però això, qui ho acaba pagant és la ciutadania. Això, qui ho apaga pagant és els ciutadans. I si tan sanejats estem, invertim en aquells recursos que els ciutadans i les ciutadanes de Roquetes mos demanen cada dia. Gràcies.
Gràcies. Recordar-li que la documentació la va rebre, en este cas segurament no vostè, sinó qui formava part de la comissió. Si entre vostès no, una persona no ve i no se la passen, crec que no és un problema de govern. I sí, hem creat romanent, hem amortitzat deute i no s'ha parat d'invertir per a millorar la vida de les roqueteres i roqueteros. En això mai ens ficarem d'acord, perquè vostès tenen altres maneres de fer i així està demostrat i nosaltres ne tenim d'altres. I podem estar tota la vida i no ens ficarem mai d'acord. Si algú té alguna cosa més... No? Pues, només per acabar, desitjar dijous comencen les festes majors de Roquetes. Desitjar a tothom que passi molt bones festes, suposo que ho faig en nom de tota la corporació, que passi molt bones festes, que surti al carrer, que gaudeixi de tots els actes que tant l'Ajuntament com el Patronat de Festes, sobretot el Patronat de Festes en la seva feina incansable, ens han preparat, que disfruten, que col·laboren en tot allò que puguen col·laborar, que respecten el que és de tots i de tothom i a tothom, i també que participen d'aquelles accions per a fer recollida selectiva i d'aquesta manera també reduir els residus, que són molts, que generem a la festa major. Sortim al carrer, sortim en famílies, amics i coneguts i gaudim d'unes 11 dies de festa que ja ben garantizo que seran intensos, però seran molt bonics, perquè enguany hi ha moltes xifres històriques que ens han de quedar marcades per a sempre. Molt bona festa major a tots i molt bona tarda.